Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú, por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts, què tal? Bona tarda, com esteu? Aquests dies la banda sonora és de tos, estornuts, sorolls de nassos. Envaeixen Espanya sencera en aquestes dates tan assenyalades on el bufet de virus a triar és contundent. Constipats, grips, Covid o, en el pitjor dels casos, directament pneumònia. La solució no passa per col·lapsar els serveis d'urgència, sinó quedar-se a casa i tirar de paciència d'antibiòtics, en alguns casos, i remeis casolans. Un d'ells ens porta a la memòria temps passats, la Covid, que no van ser millors. La mascareta ha tornat a les nostres vides, així que posa-te-la per tu i també pels altres. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra. Important també aquests dies el temps, tothom pensant què farà el dia de cap d'any i com començarem l'any 2024. Doncs atenció, perquè el temps avui, per exemple, hem de dir que els núvols estan travessant Catalunya sense energia i no deixen les més mínimes precipitacions, cosa que ens agradaria que plogués encara que fos una miqueta. I diuen que l'últim cap de setmana de l'any el temps serà més assolellat dissabte i arribaran núvols diumenge. S'esperen precipitacions minses al vessant nord del Pirineu l'últim dia de l'any. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit, on ens informen de com estan ara mateix les carreteres i algun tipus d'incidència. Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs a veure, repassant si hi ha alguna incidència, res de l'altre món. En general hi ha poc volum de trànsit, aquesta hora és habitual, però sí que és cert que tenim aquesta incidència a l'autopista AP7, ja a la zona d'Amposta. De fet, és un accident que hi va haver ahir, un camió que va volcar, doncs bé, ara l'estan acabant de retirar, hi ha un carril tallat en direcció sud, i aquí hi ha aturades destacades de gairebé 5 quilòmetres, com et deia, a l'autopista AP7, a Amposta i en sentit sud. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, hi ha un petit tram d'aturades a la Ronda Litoral, a la zona del Bon Pastor, en sentit Besòs, sobretot a causa de la cua que hi ha just a la sortida del Bon Pastor, d'aquesta Ronda Litoral, anant cap al nus de la Trinitat. I també parlem d'un petit tram d'aturades, en aquest cas, en sentit Besòs, també a causa d'un vehicle avariat. A la zona dels túnels de Vallvidrera, de Sarrià, doncs bé, també hi ha un carril tallat al trànsit i hi ha retencions, això, entre Esplugues, Sarrià, això com et deia, a la ronda de dalt, anant cap al nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat. Per tant, algunes petites incidències, és cert, alguns trams amb retencions, en general, situació tranquil·la.
Gràcies, Roger, per la informació des del Servei Català del Trànsit.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene.
Doncs mira, el Jorge Martínez, el tècnic de so, ens ha llegit el pensament. Andrea Gavarró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els propòsits de l'any que ve, que per cert, l'altre dia el president del govern, concretament Pedro Sánchez, va comparèixer dimecres al Palau de la Moncloa per fer un balanç de l'any i del primer mes del nou executiu de coalició. La compareixença del president va tenir lloc després de l'últim Consell de Ministres de l'any, en el qual l'executiu va aprovar el Reial Decret de Llei amb totes les mesures per a fer front a l'impacte de la guerra i també de la inflació. Entre les mesures aprovades, doncs, estan la rebaixa de l'IVA per aliments de primera necessitat del 4 al 0%, la continuació de la gratuïtat dels bitllets de Rodalies i de mitja distància, o la suspensió dels desnonaments i llançaments per a les llars vulnerables sense alternativa residencial. Aquesta última mesura ha generat, òbviament, controvèrsia entre llogaters i alguns col·lectius. Avui en parlem de tot plegat amb l'Andrea Gavarró i també ho farem d'aquí un moment amb el Xavier García Albiol, que és l'alcalde de Badalona. Andrea, què tal?
Bona tarda de nou. Hola, bon dia, Montse. Bona tarda.
Què està passant?
Doncs mira, el govern, doncs, com bé has dit, no, a la compareixença de l'altre dia es va parlar de que el govern estendrà durant un any més les mesures especials per protegir famílies vulnerables d'un desnonament. Així, referent a l'habitatge, una part del denominat escut social que es va configurar durant la pandèmia seguirà vigent fins al 31 de desembre de l'any següent, el 2024. En aquestes mesures s'inclouen la prohibició de talls de subministrament a llars amb dificultats econòmiques i la tarifa especial de gas per calderes comunitàries. Aquestes mesures porten vigent amb lleugeres modificacions des de la pandèmia i bàsicament dificulten els procediments d'expulsió quan una família no pot pagar el lloguer o la hipoteca i ho acredita, no? I està en situació de vulnerabilitat i no té un altre lloc on anar a viure. Els supòsits emparen, en alguns casos, ocupacions irregulars i supòsits penals, no? Judicialment, un desnonament es pot intentar per via civil o per via penal, encara que només quan hi ha menors a la llar, persones dependents o una situació de violència de gènere.
Andrea, gràcies per tot.
A tu, Montse.
I fins sempre, i gràcies per la teva tasca. I ara sí, l'entrevista. Hoy es un placer hablar con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Señora Albiol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
En primer lugar, felices fiestas, eso vaya por delante, y felicidad doble también porque Badalona supera a Terrassa y vuelve a ser la tercera ciudad catalana con más habitantes, con 225.957. ¿Qué supone esto para la ciudad, señor Albiol?
Bueno, es un, vamos a ver, al final es un dato curioso, simpático, el hecho de que 7 años después Badalona vuelva a ser la tercera ciudad con más habitantes de Cataluña, pues yo creo que nos sitúa ahí en el podio de las 3 grandes ciudades de Cataluña. Pero para mí lo importante es que este crecimiento viene en gran medida debido a que hay vecinos de Barcelona, del entorno de Barcelona, de los municipios del entorno, que están viniendo a vivir a Badalona, concretamente a un barrio en construcción, que es el barrio del Gor, que es el barrio donde se está construyendo el canal marítimo junto al puerto de la ciudad. Se está llevando a cabo una serie de promociones de viviendas y, bueno, está resultando muy atractivo porque, como lo digo, están viniendo personas de otras ciudades y para mí eso es importante, la apuesta por Badalona.
Desde luego, no podría ser de otra manera. Señor Albiol, hoy estamos hablando de que el Gobierno central ha alargado hasta el año 2025 ese decreto que prohíbe desalojar a familias vulnerables. Desde su experiencia como alcalde, ¿cree que esta definición deja demasiadas puertas abiertas para que se puedan esconder muchas situaciones?
A mí me parece que esta medida del gobierno Pedro Sánchez es una injusticia social, una gran injusticia social, ya que lo que hace el gobierno es trasladar el problema de los vulnerables a miles de ciudadanos, de particulares, que tienen un piso alquilado. Lo que les está diciendo es: usted tiene un piso alquilado, señor, pues que ha estado ahorrando toda la vida, ha comprado un piso para complementar la pensión o sus ingresos, y si tiene una persona vulnerable que no le puede pagar el alquiler, pues lo va a tener que asumir usted, aunque esté pagando una hipoteca. Como le digo, a mí me parece es una barbaridad, porque lo que está haciendo es poner al mismo nivel a estos ciudadanos que tienen un piso como inversión, como complemento económico, con los fondos de inversión, por ejemplo, que tienen miles de pisos en cartera, ¿no? Igualmente, este decreto lo que también permite, lo que acaba consiguiendo, es una protección extra para los ocupas. Los ocupas, bajo también la excusa de la vulnerabilidad, pues lo que acaban consiguiendo es que los juzgados, debido a ese decreto, no lleven a cabo las desocupaciones, con el perjuicio para el propietario y para los vecinos, que suben las consecuencias de incivismo de la mayoría de los ocupas.
Ustedes recientemente en Badalona han vivido algún tipo de estas situaciones, ¿no?, de desalojar. ¿Qué ha pasado?
Bien, lo que está pasando es que en este país ocupar sale absolutamente gratis. En este país la ley protege al ocupa frente al propietario y frente a los vecinos que sufren las consecuencias del incivismo, de los problemas de convivencia, y eso es una realidad, que los ocupas lo saben y por tanto se aprovechan a partir de aquí. Pues sí que es cierto que en el caso de Badalona llevamos una cruzada en contra de la ocupación ilegal conflictiva con una concejalía específica, una concejalía que junto a Guardia Urbana estamos desocupando viviendas, pues también hemos de reconocer que cuando se les desocupa, pues a los 20 minutos, al día siguiente, pues ya pueden estar ocupando otra vivienda, porque como les digo, como digo, pues no pasa absolutamente nada. Bien, al contrario, no es que no pase nada, sino que la ley en España protege a la ocupación, a los ocupas conflictivos, frente, como le digo, a los vecinos que sufren las consecuencias de estos ocupas o a los propios propietarios. Esto es una situación insólita que no pasa en ningún país de Europa, pero que aquí, pues bueno, pues estamos instalados en este auténtico despropósito y barbaridad.
Está claro, alcalde, que hace falta más vivienda social, pero la responsabilidad no puede recaer solo en los ayuntamientos, ¿no? Tienen ustedes que tener más ayudas.
Bien, el problema de la vivienda social es una realidad, porque hay una parte importante de la población, no tan solo aquellos que menos recursos tienen, sino de la clase media, que no pueden acceder a una vivienda. Y aquí, pues bueno, pues yo le pongo un ejemplo. En el caso de Badalona, durante 20 años no se ha construido ni una sola vivienda pública. En este mandato, nuestra voluntad es llevar a cabo la construcción de 200, 300 viviendas. Pero es evidente que no es la solución. No es la solución porque los ayuntamientos no tenemos capacidad para dar respuesta a esta problemática. Alguien tendría que pensar en algún momento cómo es que el precio del alquiler se está disparando en algunas zonas pues de Barcelona, del entorno de Barcelona o de las grandes ciudades del resto de España. Y a lo mejor alguien tendría que pensar que cuando se protege de manera tan sobredimensionada el que, como que estábamos hablando ahora, porque una persona se declare vulnerable y diga que no paga el alquiler y no se le puede echar, pues los propietarios, en ese caso, lo que una de las medidas que están tomando es garantizarse que a quien le alquilen un piso sea una persona con una renta alta, con unos ingresos altos, y esto lo que acaba provocando es la exclusión del mercado de alquiler de una parte de la, como le digo, ya no tan solo de personas que tienen pocos recursos, sino de una parte de la clase media, pues que no tiene ciertas garantías económicas, pero que lo que pretende es pagar el alquiler y vivir con normalidad, mientras los propietarios sigan teniendo esa indefensión frente al inquilino que no paga, pues nos pasarán las cosas que estamos viviendo en estos momentos en España.
Usted, señor García Albiol, alcalde de Badalona, es un alcalde de los que pisa la calle. Le digo porque es importante, porque cada vez que ocurre algo en Badalona, usted acude inmediatamente y ve in situ qué es lo que pasa. No solo cuando pasa algo, sino siempre está paseando por las calles y hablando con los ciudadanos, que eso es lo que les gusta, ¿no? A los ciudadanos de pie, ver al alcalde en la calle, preguntarle, decirle qué les preocupa y qué no.
Claro, es que al final ya no es un tema que les guste a los ciudadanos, que evidentemente les gusta, ¿no? Es una forma de entender la política municipal, y yo tengo claro que lo que pasa en mi ciudad no quiero que me lo explique nadie, lo quiero vivir yo en primera persona. Sobre los problemas de ocupación, a mí no me lo tiene que explicar nadie, porque yo me meto en las comunidades de los pisos y hablo con los vecinos afectados y lo vivo in situ, sobre los problemas de limpieza, sobre los problemas de seguridad, o sea, sobre la realidad de la ciudad, sobre problemas y sobre aquellos aspectos también positivos que tiene Badalona, ¿no? Y por tanto, pues bueno, yo tengo esta línea de trabajo, es mi forma de ser, y yo creo que un alcalde no tiene que estar en el despacho, sino que tiene que estar en la calle conociendo de primera mano, y sin que nadie te lo tenga que explicar lo que pasa o deja de pasar por tu ciudad.
Alcalde, ¿qué le pide al 2024, aparte de salud, obviamente, personal y también para los ciudadanos, qué pide?
Bueno, yo lo que pido es que Badalona pueda llevar a cabo ese salto cualitativo que estamos preparando y que sin ninguna duda se va a producir durante el próximo año en la ciudad de Badalona. Esto a nivel general y a nivel, pues, bueno, es a nivel local. Y a nivel general, pues lo que pido es que España pueda tener una cierta estabilidad y que pues no se priorice lo que de verdad le preocupa a la gente y no lo que el gobierno de España, en base a sus intereses electorales, está haciendo en los últimos meses.
Pues que así sea. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como siempre es un placer hablar con usted. Gracias por haber atendido nuestra llamada y gracias también en nombre de muchos ciudadanos que están ahí apoyándole y siguiéndole. Y así se ha demostrado que vuelve usted a ser alcalde de la ciudad de Badalona. Feliz salida de año y mejor entrada, señor Albiol. Gracias.
Igualmente para todos.
Un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que les cuesta un poquito bajar el peso? Bueno, pues tranquilo, porque Enriqueta es dietista de Laboratorios Clinitec y nos va a contar cuál es la mejor manera de bajar de peso rápido, seguro y natural. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, el mejor método para perder grasa corporal, para adelgazar, es a través del plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Es fácil, es drenante, te deshinchas, eliminas volumen, grasa. Y además te cuidas la salud, ¿eh? Porque nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y esas rodillas y esa espalda recuperan ese movimiento sin que tengas dolor, porque por fin consigues bajar de peso. Ah, y lo que queremos escuchar, Monse, sin efecto rebote, ¿eh? Y yo te repito que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen.
Además, Enriqueta, vamos a comer, porque no son batidos esto, está realizado con plantas minerales y vitaminas y apto importante para hombres y mujeres y todas las edades.
Sí, para todo el mundo, no hay excusa, ¿sí?, para perder peso.
Bueno, pues vamos con la primera semana a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana, Monse, perdemos ya 2 kilos.
Fenomenal. La segunda semana
renovamos la flora con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Ya llevamos 4 y llega la tercera semana.
Llegan las cápsulas captagrasas saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso. Sí, sí, ya han pasado 3 semanas y en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan?
Sí.
¿Cómo lo puedes conseguir? Pues marcando ese teléfono 650-51-52-53.
Vamos a repetirlo, 650-51-52-53. Es fácil, económico y además importante, Enriqueta, con registro sanitario.
Claro que sí, por eso es apto para todo el mundo, Monse, ¿eh? Y además no tienes que moverte de casa porque te lo llevamos a tu domicilio particular o en la donde estés en el trabajo, por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que marcar el teléfono, te informamos, te asesoramos gratuitamente, está mi equipo, estoy yo, para ayudarte, para que consigas por fin tu plan, perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias. Un beso.
Un besazo muy fuerte, Monse.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
El próximo sábado, 30 de diciembre, a partir de las 8, BN Group te llevan a Benito Eufemia, el gran boxeador que sube al ring por última vez después de una larga trayectoria. Lo hará nada menos que por un título internacional de boxeo profesional y lo hará acompañado de Freddy González, el gigante, y 4 combates más. Será en el Hotel Hyatt Regency en Avenida de la Gran Vía de Hospitalet 144, en Barcelona. No te quedes sin tu entrada. El último toque de campana.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'altre dia llegia que la normativa actual que regula el disseny, fabricació, instal·lació i manteniment dels ascensors és de l'any 2013 i s'espera que ben aviat es publiqui una de nova que incorpori disposicions que afectaran els propietaris dels ascensors. Avui vull parlar d'això i d'altres històries relacionades amb els ascensors i sobretot la importància de les inspeccions amb el senyor Jordi Serrats, que és vicepresident del Gremi d'Ascensors de Catalunya. Senyor Serrats, què tal? Com està?
Molt bé, vostè, bona tarda.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti'm, de l'any 2013, no és una mica antiga aquesta normativa actual?
No, no és antiga. Tinguem en compte que els ascensors és un producte vinculat amb que està en relació amb la seguretat industrial i les normes doncs tampoc no caduquen amb molta rapidesa perquè són força estables. Tot i així, ara ja s'està treballant, està molt avançada la que ha de sortir, i que de fet no va sortir perquè hi va haver una dissolució de les Corts i per poc no va arribar a aprovar-se.
Clar. Bueno, escolti'm, qui són els responsables de l'estat d'ús i seguretat dels ascensors?
Aviam, la resposta és els propietaris.
Sí.
El que passa és que, evidentment, els propietaris han de rebre ajut i assessorament, i per això estem els professionals, però la responsabilitat és dels propietaris. Després, si volen, podem aclarir una mica més això, però finalment és el propietari el responsable.
Uh-huh. Cada quant s'ha de fer una revisió, una inspecció periòdica d'un ascensor?
Aquí hem de cara al públic en general, hem de distingir dues coses. Una cosa és el manteniment, que per norma general, excepte els edificis unifamiliars, els edificis on només hi viu una sola família, la revisió, o sigui, el manteniment és cada mes. Mm. I després hi ha les revisions generals periòdiques, que són les porten a terme els organismes de control i no les empreses de manteniment. Les empreses de manteniment el que s'hi fan és assistir a les visites, i aquestes revisions dels organismes de control es fan pels edificis públics cada 2 anys, pels edificis privats cada 4, i pels edificis de particulars cada 6 anys.
Mm-hmm. Les inspeccions, com bé deia, han de sol·licitar-se a un organisme de control autoritzat, no? I el titular també ha de disposar de la documentació de l'ascensor, no? Això és com el que té un cotxe.
Exacte. O sigui, el titular és el responsable d'encarregar-li a l'organisme de control la inspecció. El titular, i només el titular. Ningú pot fer aquesta contractació que no sigui el titular, i de fet la llei prohibeix que ho faci ningú més. Tornem a lo mateix. El titular pot assistir-se de professionals que l'ajudin a recordar-li que ha de fer-ho, el que sigui, però és el titular qui ho ha de fer.
Uh-huh.
I l'altra part de la pregunta se m'ha oblidat.
No, li deia això, que sempre és important tenir la documentació i la còpia del certificat, sí, o acta de l'última inspecció realitzada, dic com si fos un cotxe, no? Sí. Com fem la ITV.
Sí, com si fos un cotxe. I ara, una cosa així, els pares, quan tenen els nens, porten el dia, diguem, el certificat de vacunació, no? Tothom, quan té responsabilitat sobre, per descomptat, sobre una persona, la comparació potser és molt dolenta, però quan té una responsabilitat sobre algo que de lo qual se'n deriva la seguretat de les persones, ha de ser curós. I els propietaris dels immobles, dels ascensors concretament, han de tenir la documentació de l'ascensor des de la seva legalització, passant per les còpies de les diferents inspeccions que al llarg dels anys ha anat passant, etcètera, etcètera. O sigui, tenir, com diem, la carpeta amb tota la documentació.
I això passa com la ITV del cotxe, quan passem la inspecció, és favorable o desfavorable? O allò de vuelva usted con el ascensor repasado, no?
Exactament. En el cas dels ascensors hi ha una mica més de, potser una mica més de variables, perquè, diguem, dintre de la favorable hi ha el que és sense cap defecte, amb defectes lleus que tenen un termini per ser subsanats, i hi ha la circumstància de que l'ascensor tingui una consideració de favorable, però que hi hagi defectes que no hagin estat corregits i que llavors, diguem, se li pugui exigir igualment que el propietari que els corregeixi, encara que l'ascensor en si mateix no tingui una condició desfavorable. Uh-huh. Després hi ha els desfavorables, que són els greus, dels quals doncs, els defectes greus l'inspector determina un termini per poder-lo perquè siguin corregits, i després hi ha els molt greus que impliquen l'aturada immediata de l'ascensor en aquell moment. Uh-huh. És molt important, molt important que els propietaris prenguin nota que quan expiri el termini que donen els inspectors per corregir els defectes greus, l'ascensor s'aturarà automàticament per llei. Ah. O sigui, que ningú pensi que pot jugar una mica al regateig i dir, bueno, doni un mes. No. O sigui, tal com es defineix la nova normativa, en el moment en què acabi el termini, l'ascensor s'aturarà. I això és molt important perquè, sobretot, per exemple, en els entorns de comunitats de propietaris, que encara que, diguem-ne, hi ha un president o hi ha un administrador, etc., però tot i així costa una mica més exercir aquesta figura del propietari com algú molt responsable que es fa càrrec de les coses, però en canvi, si l'ascensor li expira aquest termini i ningú ha fet el que havia de fer, que era solucionar els defectes, es quedaran sense ascensor, la qual cosa és un drama.
Uh-huh. Escolti'm, el tema de l'ascensor a les comunitats de veïns sempre ha estat protagonista, no? O per bé o per no tan bé. Ho dic perquè hi ha gent que vol ascensor, d'altra que no en volen, després diuen que posar un ascensor és molt car, que si les reparacions... Desmitifiquem una mica els mites. És real això o no?
Aviam, anem per parts. Primer de tot, l'ascensor en aquests moments esdevé, diguem, una eina fonamental, perquè és un instrument per l'accessibilitat insubstituïble, tal com és l'arquitectura de les nostres ciutats. Tenim una arquitectura vertical en molts llocs, no tot arreu, però en molts llocs, i per tant, les persones que tenen dificultats de mobilitat, si no hi haguessin ascensors, doncs tindrien molts problemes. En quant a si és car o si és econòmic, jo crec que l'ascensor, com totes les coses amb les quals ens hi confiem perquè no ens passi res quan les utilitzem, és a dir, quan la nostra seguretat ens hi confiem, la hi confiem, doncs, evidentment, necessita unes atencions. I aquestes atencions requereixen d'uns professionals que facin bé la seva feina, que la facin en termini, etc., i això, doncs, té un cost. Jo crec, sincerament, que no és un cost molt important, sobretot en finques que tenen més de 8-10 veïns. Certament, si hi ha finques que són dos o tres, els hi pot ser un pèl més car el que els hi toca a l'hora de repartir. Però, en general, el que és el manteniment de l'ascensor és molt assumible.
Vaja, sí, sí, no? Que surt a compte, que té més beneficis que no pas al contrari.
Sí, instal·lar l'ascensor, sí, clar, si és un edifici existent que no en té, té un cost. També és veritat que algunes administracions ofereixen subvencions per poder-ho fer. Sí. Però també haig de dir, encara que no sigui el motiu de l'entrevista, que fa uns dies va publicar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya,
sí.
que regula regula moltes coses, moltíssimes, però en quant a els edificis existents, doncs regula, diguem-ne, els límits de lo que és raonable en quant a despesa per poder fer els edificis accessibles. Sí, sí. I doncs és una eina útil per a les comunitats perquè allà els defineix l'obligatorietat de fer els edificis accessibles dintre d'aquests costos raonables. No.
Sé que fa no pas gaire es va fer un catàleg dels ascensors antics de la ciutat de Barcelona, que deu haver-hi arreu de Catalunya. Escolti'm, hi ha uns ascensors de pel·lícula, eh? I que continuen funcionant com el primer dia. És que no eren ascensors llavors eren mobles, allò. És brutal. O sigui, podies fer allà un berenar perfectament amb els bancs, la fusta... Eren bonics, eh?
N'hi ha alguns de, realment, que són obres d'art i mobles d'alta qualitat.
Sí, sí.
Alguns que inclús els dissenyaven els mateixos arquitectes modernistes, Gaudinté i alguns altres també. Fonamentalment són a la ciutat de Barcelona. No vol dir que a la resta de Catalunya
sí, sí.
No, n'hi pugui haver uns quants, però fonamentalment són a la ciutat de Barcelona. Però sí, efectivament, existeixen, funcionen. Certament també s'ha de dir, i això és molt important, que diguem, aquests sensors moltes vegades han estat rehabilitats sense que es noti. En general, sempre hi pot haver algun cas que s'hagi sortit de mare, però en general, aquests que són tan bonics, doncs ja fa molts anys, potser hi va haver una època, els 70s, 80s, que es van fer alguns disbarats, però ja fa molts anys que hi ha una consciència general i que es rehabiliten sense que, com deia el conte Duque de Olivares, sin que se note el cuidado, no?
Exacte.
Es fa, diguem, la part mecànica, la part de seguretat, que funcioni bé, que no hi hagi risc, però que no es vegi gaire.
Que hem de fer rutes de sensors, eh? Que estaria bé,
I
això.
Tant, jo crec que... jo sóc una mica... Estic una mica malalt d'això dels sensors, però jo penso que persones que no són del sector també poden trobar interès, perquè al final inclús en alguns edificis l'ascensor forma part
de l'arquitectura, clar. Sí, sí.
Del paisatge interior.
Efectivament. Efectivament.
Té un protagonisme allà dintre d'aquella obra, d'aquell arquitecte.
I tant. Si aquelles parets parlessin, senyor Serrats, doncs...
Hi ha coses molt curioses. En
I
el
tant.
Món, a més, la lògica que, de l'època aquella, com que era molt elitista, doncs també hi hauria molt per escriure.
I tant que sí. Doncs escolti'm, sempre estem a temps de començar aquest llibre, senyor Serrat. Si vol, ens posem i endavant, que segurament tindrà èxit. Li agraeixo moltíssim que avui hagi estat amb nosaltres, el vicepresident del Gremi d'Ascensors de Catalunya. Hem començat parlant de la importància de la revisió, perquè estem parlant de que és doncs, com el cotxe, forma part d'una comunitat i entre tots plegats hem de fer un bon ús, no ratllar-ho, sisplau, per dintre, perquè això és horrorós cada cop que et fiques en un ascensor que està ratllat o pintat, horrorós. Així que entre tots tenim cura i sobretot prevenció i de que tot funcioni a les mil meravelles. Senyor Serrats, ja el trucaré, ja parlarem sobre aquest llibre i aquesta ruta, eh?
Molt bé, molt bé.
Una abraçada, que vagi bé. Adéu-siau.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de Eau de Rochas o de Toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, l'altre dia us comentàvem que la companya Mar Puerto va portar xurros i xocolata a la ràdio, cosa que ens va agradar molt. I, clar, m'imagino que com ens vam quedar amb tan bon gust de boca, la Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ens vol parlar de que hi ha una cosa que sempre es fa quan arriba el cap d'any, no? Sobretot quan ja portes hores i hores despert, doncs no hi ha res millor que una bona xocolata amb xurros, no, Mar Puerto?
Doncs sí, no ens enganyarem. En aquestes dates tan senyalades és tradició l'endemà de Cap d'Any o Nadal o per Reis esmorzar xurros amb xocolata com vam fer aquí a la ràdio. Un esmorzar que sembla ser que ens recupera completament de les festes i d'anar a dormir tan tard i que ens dona la força necessària per poder seguir aquests dies tan atabalats amb dies feiners també entre mig. Nosaltres hem parlat amb el Juan El Puente de la xurreria El Puente de Barcelona, qui ens ha explicat com és el dia a dia.
yo ya lo tengo superado. Yo, cuando menos como churros es en estas fechas. Los doy a comer a los demás. Yo nunca me harto de comer churros, pero no me dejáis tiempo de comer ahora en estas fiestas. Comer churros a todas horas y esto es una pasada. Me levanto a las 4 de la mañana, vengo aquí, hago mis pastas, hago los chuchos, hago los churritos, los rebozo con chocolate.
I és que per allà passen pares, mares, amb els seus fills aprofitant aquests dies de vacances, aquests dies sense escola, amics també que surten de festa i que van a esmorzar, o per exemple, turistes també estrangers, als qui cada cop, hem de dir, els hi agrada més.
Va llegando fin de año y el fin de año ya es la apoteosis churro. Está el día 1, que es el día de Año Nuevo, que es ese día que uno no sabe qué hacer, pues se baja a tomar churros. Bien porque estaban en casa de fin de año, o bien que estaban por ahí disfrutando de la noche y se les ha hecho tarde, entre comitas, para comer su chocolatito. El Día de Reyes es algo que todavía es más típico. En teoría, la cosa más típica era que el yayu, pues mientras el niño o la niña abría los regalos, pues se iba por los churros a la churrería. Y entonces es cuando se forman unas colas, vamos. Es raro una churrería sin cola ese día.
Un èxit, però, Montse, que es manté també durant tot l'any, i més en aquesta xurreria, un negoci familiar que porten des de l'any 1963.
Que bo, li podríem demanar uns ara, no?
Que es portés uns, no?
Home, no estaria malament, ara que estem arribant ja a la una del migdia. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs ja sabeu, uns bons xurros amb xocolata, i això, tranquils, que no engreixa.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
Preocupado por la incertidumbre económica.
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Gol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trillo. Días de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Però estem cada cop més a prop de la una del migdia, Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, però, claro, si hace un momento hablábamos de churros y de chocolate, pues también podemos hablar de carne. Sabéis que hay un sitio que se llama La Cabrera y que han venido directamente de Argentina para instalar este restaurante justo enfrente de la cadena COPE. Mejor sitio imposible, en la calle Diputación 239. Para aquellos que vivís con pasión la carne y el fuego, creo que La Cabrera es el sitio ideal para vosotros, porque es además uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires. Y en La Cabrera, pues puedes pedirte, no sé, lomo bajo, entraña, lomo alto, asado de banderita, bif de vacío. Es una gran casa de carnes que te trae la mejor carne argentina. Y vas a vivir esa experiencia única para los amantes de la carne. ¿No la has probado todavía? Oye, pues este puede ser un buen regalo de Reyes, ¿no? O, digo yo, o para cualquier día del año, porque siempre está bien comer una buena carne. ¿Qué quieres ir? Pues llama ahora mismo al 93-878-3230, 93-878-3230, llamas a la cabrera y pides hora para poder acudir, comer o cenar, ¿eh? Ambas cosas se pueden hacer fenomenalmente bien allí. Nosaltres ara callem, orelles i oïdes ben obertes, perquè arriben les notícies de la una, després venim a migdia COPE. Fins ara.